sobre tu sonrisa rota. Rápido García, yo te la compongo, se reparan botas, bolsos de cuero y alpargatas.
Mai no s'és prou gran, crec jo, per fer la carta als Reis, i per això l'avi d'un dels contes escrit per l'escriptor biguetà Jordi Lara, pel dia del seu aniversari demana unes sabates de boscal, que jo no sé si vosaltres les coneixeu, jo no n'havia tingut notícia fins que vaig llegir aquest conte. Són un tipus de sabata de cuir que, segons aquell home, duren per sempre, són de tota la vida. I no en vol unes qualsevol, sinó unes igual que les que fabricava el seu pare en el poble andalús on va néixer. Aquest que us acabo de mig explicar i altres cinc contes, formen part del recull Mística Conilla, publicat per Edicions de 1984. Si sou dels que us va enamorar de la novel·la de Jordi Lara, Una màquina d'espavilar ocells de nit, ara us fem un altre regal de Reis amb el seu nou llibre, que ve acompanyat, òbviament, de l'autor del llibre. Jordi Lara, bona tarda.
Bona tarda, què
tal? Benvingut.
Molt bé, gràcies.
És una tarda molt màgica, eh?
És fantàstica aquesta tarda per parlar de literatura.
Exacte.
Perquè és la tarda de la ficció, diguem-ne, no?
De la imaginació.
De la imaginació. I efectivament necessitem, no només les criatures, tots necessitem la ficció d'alguna manera. No?
I segurament no. Les saques de Reis, que ara mateix estan passejant per tot Catalunya, per diferents punts de Catalunya, en algunes d'aquestes saques hi ha exemplars del teu llibre.
Seguríssim. Vaja, sí? Sí, jo ja he parlat amb els Reis.
Sí?
Sí, ja he parlat
amb
ells.
Ah, i tens línia directa.
Tinc línia directa, clar. A veure, la literatura és un exercici tan precari que algun privilegi hem de tenir. I tenim via directa a vegades amb segons quins personatges. I he parlat amb ells i he dit, sisplau, feu-m'ho bé, això.
Amb quin dels tres hi tens més contacte?
Tots tres. També depèn una miqueta pel què, no?
Mm-hmm.
Però no, tots tres ens portem molt bé, la veritat.
Tu que ets de Vic, la cavalcada d'aquest any de Vic està sent notícia. Tu això dels fanalets, t'agrada el ball del fanalet o t'és igual el ball del fanalet?
No, el que passa és que els fanalets a Vic es fan... O sigui, jo anava, quan era petit, a esperar els Reis amb un fanalet, no? Que és això, que és una mena de llàntia, de paper... Mm-hmm. Que sempre quan passaven els Reis ja s'havia cremat, no? Perquè anava, aleshores anava, ara no, ara van amb LED o no sé què, no? Però aleshores anaven...
Tot evoluciona en aquesta vida.
Anaven amb una llàntia petitona i sempre hi havia incendis d'aquests. Però bueno, era una forma d'esperar els Reis, no? I o sigui, els fanalets no és per ballar, és per esperar els Reis.
Sí, sí,
sí. És per fer llum. Però vaja, evidentment, a mi el que em sap greu de tot plegat és justament això que apuntaves, no? És que en un espai on juguem ens alliberem per uns moments de la realitat i podem jugar a totes les...
O contactem amb una altra realitat,
sí,
que no
sí,
és
sí,
la
sí.
de la resta de l'any.
Exacte, però ens alliberem de l'actualitat, si més no. I podem contactar amb una part de nosaltres mateixos, que sempre el portem dins, però a vegades una mica dormida i tot plegat, que això ho embrutim amb aquesta prosa de la política. No? Uh-huh.
Tu has fet la carta als Reis aquest any?
Sí. Dic que sí, però...
Però és arrossegat, eh?
Sí.
És un sí que no el veig gaire convençut.
No, sí que l'he fet, la carta als Reis. Sí que l'he fet,
no et
sí.
demanaré que hi has posat,
D'acord.
Perquè, de fet, un dels regals de Reis, jo crec que és el que et va arribar ja fa unes quantes setmanes, el 17 de desembre, quan va aparèixer al diari Ara la crítica d'en Damià Alou del teu llibre, d'aquesta Mística Conilla. Tu suposo que l'has llegida,
sí.
Però els oients no. Per tant, els hi llegiré el que en diu.
Fantàstic.
I retransmeté a veure si et poses vermell o no. Diu en Damià Alou, ho diré sense embuts, aquest és el millor llibre de narrativa que he llegit en qualsevol idioma des de La infantesa de Jesús de John Maxwell Coetzee. Estimat lector, no et deixis desanimar per la impossible coberta ni pel títol poc engrescador, perquè al darrere hi trobaràs sis joies extraordinàries en forma de relat que et deixaran sense paraules tant per l'estil com per les històries que conta.
On sou, senyora musa? La meva inspiració, que potser us heu fet vella, com sens dubte també me n'he fet jo.
No t'has posat gaire vermell.
Ja m'ha passat.
Ah.
Ja m'ha passat.
Home, Déu-n'hi-do, eh?
Sí.
Aquest, com ho diu? És el millor llibre de narrativa que he llegit en qualsevol idioma. Des de... És igual. Home, n'hi ha com per... Li has enviat un bon pernil o has parlat amb Reis d'ell?
No el conec, aquest noi, però bueno, li estic molt agraït. Sobretot li estic agraït que li hagi... Bueno, li estic agraït. Celebro que li hagi agradat i celebro que ho comparteixi, diguem-ne, no? Clar, hi ha altres crítiques, també. Hi ha altres visions del llibre, no? Un llibre de relats sempre és una... És com una aposta, diguem-ne, no? I, per tant, hi ha lectors que els agraden més uns relats, els agraden més d'altres, no?
A tu potser també, o no? O el pare estima tots els fills per igual?
Sí, a mi m'agraden tots. Són diferents entre ells, ho veig, ho sé, però me'ls estimo tots igual. El que passa és que sí que et trobes amb això, no? Que hi ha qui s'estima més uns que d'altres, hi ha qui se'ls estima tots, i hi ha qui no estima cap, diguem-ne, no?
Diuen, Damià, no et deixis desanimar, lector, per la impossible coberta ni pel títol poc engrescador. Són responsabilitat teva, el títol poc engrescador o la coberta?
Doncs sí, bastant.
Que jo el trobo molt engrescador, el títol, sincerament, sí? Però vaja, no ho sé.
Sí?
Hi ha lectures de tot.
Hi ha opinions dividides. El que passa, a veure, a mi la veritat és que m'atrauen una mica aquests títols una mica desconcertants. Una màquina d'espavilar ocells de nit... Tot
sí.
M'agrada, no?, crear aquest cert desconcert, i m'agrada fins i tot amb els títols dels relats esperar que el lector esperi una cosa i trobar-se una altra, no? Hi ha un relat, per exemple, que és un conte que es titula Un conte de fades,
sí.
I segurament és tot el contrari d'un conte de fades, no? O ho és, però dins d'una altra realitat. I m'agrada jugar amb això, la veritat. El que passa és que he de dir que, a propòsit de Mística Conilla, sí que els lectors, els crítics, han apostat molt per una excepció determinada de Conilla, no? És a dir, què és la mística, què és Conilla, la Conilla... Si la Conilla és mística, si la Conilla refereix al sinònim col·loquial de despullada...
És molt ambivalent,
I la veritat és que... jo ara et diré un secret, però només te'l diré tu.
I és que jo... tapeu-vos les orelles, sisplau.
No sé què vol dir aquest títol.
Au, va.
De debò. No ho sé. Era... les paraules són màgiques, no? I a vegades, més enllà del sentit que els hi conferim, no?, per la norma, per l'hàbit, per... tenen una sonoritat que ens diuen coses per dins, no? Una sonoritat, ens aboquen alguna cosa, algun replec de la nostra memòria, i jo són dues paraules en les quals em sentia el que jo volia, no? Que era una miqueta gamberro, una miqueta incisiu, però també acotxat per tot un univers que em reconec. I em vaig dir, Mística Conilla. I llavors em vaig inventar el sentit. No? Després
clar, és que t'estava escoltant i dic, però si a l'últim conte s'explica d'on surt això de la Mística Conilla. No ho explicarem.
Sí. Jo després, com que a mi els periodistes m'han preguntat, m'he hagut d'inventar una raó, però me l'he inventat després.
És el que tenim els periodistes, que ens agrada fer preguntes. Per cert, i també ens agrada, sobretot els que treballem a la ràdio, sentir música, i ara estem sentint en Quimi Portet amb una cançó que, de fet, és una versió, o és un poema de Verdaguer, musicat. Verdaguer també hi és present en aquest llibre, sí, d'alguna manera, perquè també és de la zona de prop de Vic, sí, com tu, sí, sí, com en Quimi Portet.
Sí.
Què passa en aquell racó de món que és Vic?
No sé, la meva mare era la cangur d'en Quimi Portet quan era petit. Sí. Sí.
I què t'explica? Home, deu ser molt sucós, això.
No ho sé, perquè era molt bebé, llavors. Ho dic com a homenatge a la mare, un dia com avui, eh? Em preguntaves per Verdaguer. Clar, sí. Verdaguer estava present, està present en aquells entorns. No? Jo vaig tenir la sort que vaig créixer, en una casa que està als afores de Vic, tocant a Folgueroles, per dir.
Que és d'on era, no? Mossèn Cinto.
Exacte. Per tant, compartíem, mossèn Cinto i jo compartíem els mateixos espais de joc, no? Amb la bicicleta anàvem pels mateixos llocs, ell a peu i jo amb bicicleta. I sí que m'havia trobat amb aquesta mena de presència misteriosa, m'havia trobat criatures que eren de cases de pagès, i jo a vegades pensava, potser és en Verdaguer, no?
Podria haver estat ell, o podries haver estat tu.
O també...
De fet, el primer conte del llibre, El matí de la meva infantesa, una mica tira cap aquí.
Sí. És un conte que parla, sobretot, de la descoberta de la poesia. No? Hi ha un moment que tots descobrim allò que volem ser. Quan som menuts, els pares ens solen sotmetre a una pluja d'estímuls. No? L'apuntem a anglès, l'apuntem a hockey, l'apuntem a no sé què, no? I aleshores, de tot això que ens apunten, hi ha alguna cosa que sí que de debò ens qualla a dins, no? I allò, d'alguna manera, és el nostre destí. I hi ha un moment germinal, una epifania, en la qual la criatura sent que allò és el seu, això és el meu. I jo volia parlar d'aquest moment en el qual la criatura, una criatura, descobreix que diu, jo vull ser poeta. No? I no és tant un moment de dir, jo vull fer versos, sinó jo vull mirar el món, veure el món, entomar la vida d'una determinada manera. I aquesta manera, en el cas de la criatura que vol ser poeta, s'assembla molt a viure la vida com una ficció constant, o fins i tot a viure les petites coses de cada dia com si fossin mítiques, com si representessin alguna cosa més que allò, no? Uh-huh. I aquest relat parla d'això, de la descoberta de la poesia en les criatures, no?
M'agradaria rescatar un moment, un fragment del llibre, del conte de Zapatos de Boscal, que és el que fèiem referència a l'inici, aquest viatge d'un senyor gran que vol tornar al seu poble d'Andalusia perquè vol unes sabates com les que feia el seu pare. I m'agradaria llegir-lo perquè els oients que no et coneguin es facin una idea de quin és el teu estil escrivint i de com descrius les coses. Diu, Don Luis era un home d'una exquisidesa sincera, menut i manifacer, de corbata vitalícia amb trets infantils que, curiosament, la calva accentuava. L'esposa, Doña Mamen, rígida i expectant, lluïa a les mans enjoiades i al nas operat tota la consciència de casa bona que el marit s'esforçava a dissimular. A mi, Jordi, de cada paraula que hi ha en aquest paràgraf, me'n surten 15 idees, és a dir, deus fer una feina de reducció molt gran, no?, a l'hora de reduir adjectius per trobar aquell que és precís, aquell que expressa exactament el que vols dir.
A mi m'agrada la brevetat, m'agrada l'exactitud, però que és a dir, que la brevetat no sigui inexactitud, inexactitud, no? I m'agrada també la sonoritat, la bellesa, no? Quan una frase, d'alguna manera, hi poses tots aquests ingredients i lliga, l'allioli lliga, dius, bé, anem bé, no?
És que en aquest fragment jo els veig, aquesta parella. Aquesta dona que lluïa les mans enjoiades i el nas acabat d'operar, la consciència de casa bona que el marit s'esforça a dissimular, és que queden absolutament, clars, retratats.
És allò que dèiem abans, és una manera de mirar el món, no? És una manera de mirar el món. En el fons, la literatura, a mi no m'agrada massa, no m'interessa massa la literatura que desperta consciències, que la literatura amb missatge social em fa molta mandra. Fins i tot la literatura massa especulativa. M'agrada la literatura que ens renova la mirada, no? Que ens ensenya a mirar el món d'una manera diferent, o senzillament que apel·la a aquella mirada que ja teníem nosaltres i que hem oblidat. No? Dius, te'n recordes quan eres menut que miraves les coses així? Doncs recupera aquesta manera de mirar-ho. No? I avui, un dia com avui, és exactament això. És un dia que hem d'aprendre a recuperar aquella manera de mirar el món, no?
Mig segle fa que pel món vaig caminar que camina per escabrós viarany vora el gran riu de la vida.
Aquestes paraules sí que són de Verdaguer, no les que cantava en Quim i Portet d'abans, que aquí ens hem despistat una mica. Deies aquesta manera de mirar enrere, aquest retornar, això és molt present sobretot en l'últim conte del llibre i el que li dona títol, que és aquesta mística conilla en què et poses en la tessitura d'una retrobada d'excompanys d'escola quan ja han passat la quarantena. Hi ha poques coses menys patètiques o més patètiques, no sé com dir-ho, a la vida, que una retrobada d'excompanys d'escola, sobretot en el cas dels homes, goso dir. No sé per què.
Molt bé, Anna.
Sí.
Sí, per què?
No ho sé. Sí, passats els 40, trobo que les dones ens aguantem més bé.
Sí, sí, la dignitat.
La majoria, sí, hi ha excepcions a tot arreu.
Sí. Estic d'acord amb tu i per això parlo sobretot d'homes.
Sí, sí. És vivencial aquesta trobada?
No, podria haver-ho
estat? Podria ser-ho en un futur?
No ho sé.
Ni t'interessa.
No ho sé, és una ficció, eh? Però almenys és una ficció que, com sempre, amb la literatura el que vol fer és explicar una veritat. I, no, és la història d'una colla de tios que es troben per fer aquest exercici patètic de fer una mica de memòria, no sé què, i sobretot de passar comptes amb la vida, no? Aquella cosa que et trobes i ve aquell de la classe que era el més talós, diguem-ne, i no sé què, mira, i és el que té més diners ara, i veus, no sé què. Llavors, s'acaren tots els valors allà sobre, damunt la taula, no? Però com t'ha anat a tu? Pam! Jo puc apostar això, pam, no? I aquesta... I això seria... Si només fos això el relat, seria realment desencoratjador, diguem-ne, no? Però, de cop i volta, apareix un element allà al mig, que és una llegenda que ells explicaven quan eren petits a l'escola, no?
Que té a veure amb el títol del llibre, ja està, ho deixem aquí.
Exactament, exactament. I és la gent d'aquestes típiques llegendes que corrien a les escoles, sobretot no només de nanos, aleshores, no? I suposo que ara també, no? D'aquella dona sensual que els espera en algun lloc, amagada i tot plegat, i que farà realitat totes les seves fantasies. Aquesta llegenda, a cop i volta, es va fent present en el present dels personatges, als seus 40 anys, i tornen a l'escola a recuperar aquesta llegenda. Uh-huh. I allò ja els projecta en el terreny de la literatura. Allò els fa mítics, allò els allibera. Jo penso que allò els salva, diguem, del patetisme que deies, no?
I diu en aquest conte, a una ciutat li calen llegendes locals com li calen clavegueres o enllumenat, per creure's alguna cosa més que humanitat apilada damunt un tros de terra que hi era molt abans, sense la nosa de la societat i del progrés.
Vora el gran riu de la vida.
I de llegendes i de coses curioses que passen, coses en alguns moments increïbles, n'està bastant farcit aquest llibre d'en Jordi Lara, Mística Conilla, com ho han estat les seves creacions anteriors, que us encoratgem a que busqueu. Escolta, pregunteu-li al vostre amic Google pel Jordi Lara, que hi trobareu coses molt interessants. I pregunteu-li, sobretot, el vostre llibreter de capçalera per aquest llibre, que us el recomanarà segur. I si no heu posat aquest llibre a la Carta als Reis, feu el favor d'enviar ara mateix un fax urgent a Ses Majestats, demanant que us portin aquesta Mística Conilla d'en Jordi Lara, que ha publicat edicions del 1984. Jordi, gràcies per haver-nos vingut a veure aquesta tarda tan especial.
Sí.
Ja pots córrer cap a Vic.
Sí, corrents, no m'ho perdo.
Encén el fanalet, corre.
Vinga, gràcies.
Adéu, bona tarda.
Una barca va pel riu, d'una riba a l'altra riba. Fa cara de segador la barquera que la guia. Qui es deixa embarcar mai més torna a terra nadiua, i es desperta l'altre món quan ha fet una dormida. Barcareta del bon Déu, no em facis la cara trista, si tanmateix vens per mi, embarca'm tot de seguida. Lo desterro se'm fa llarg, cuita dormir l'altra riba, que mos ullets tenen son i el caminar me fatigue. Barcareta del bon Déu, no em facis la cara trista, si tanmateix vens per mi, embarca'm tot de seguida. L'esterro se'm fa llarg, cuita dormir l'altra riba, que mos ullets tenen son i el caminar me fatiguer.